Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs hem arribat, ja estem aquí, ja és divendres. I com fem tots els divendres, parlem dels animals. Ho fem amb el Col·legi de Veterinaris i els amics del Centre Verd. És el temps de parlar de les nostres mascotes, dels peluts, dels animals, i de parlar amb els professionals, amb els experts, amb els especialistes, amb els que més saben. És el que fem en aquest programa que es diu Converses Veterinàries a COPE Catalunya i Andorra, tots els divendres a aquesta hora. Bé, i sense més preàmbuls, anem a començar i anem a saludar, doncs, a la nostra convidada del dia d'avui. Avui estem molt contents en comptar amb la presència, amb la visita de Lídia Linares des de Casa B24. Lídia, què tal? Benvinguda.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt bé, doncs fantàstic. Anem a començar, Lídia. T'hem presentat com, de fet, els més seguidors del programa saben que ets una de les nostres veterinàries de referència, però t'hem presentat com a veterinària de Casa B24. Anem a explicar què és Casa B24.
Estupendo. Mira, Casa B24 és un servei veterinari a domicili, ja consolidat en les comarques de Girona, i tal com diu, vull dir, estem especialitzats en un servei a casa del client. Així és, el pelut està a casa seva, tranquil, i amb una atenció veterinària del 100%.
Doncs jo, francament, només veig avantatges, eh? La persona que està a casa i que vol comptar amb els serveis de Casa B24, què ha de fer?
Doncs ens ha de contactar a través de trucada o WhatsApp en el telèfon 669-18-10-01, de 9 del matí a 8 del vespre, i fem atenció de dilluns a dissabte.
Molt bé, doncs, fantàstic, ja ho tenim claríssim, ja sabem com comptar amb Casa B24 i amb els serveis de la Lídia Linares. Aquí preguntem avui un tema molt important, perquè volem parlar, si et sembla bé, Lídia, de temes d'alimentació. Si et sembla, des de les diferents etapes de l'alimentació, comencem parlant de gossos, i si et sembla, podríem parlar en un altre programa dels gats, però en el
molt
cas...
Molt bona idea.
En el cas que avui ens ocupa, parlem de gossos. Comencem des de la temporada més primenca, des de que són cadells. Com s'ha d'alimentar un cadell? I potser la pregunta inicial seria, des de quan hem de tenir a casa un cadell? Quin temps ha de tenir, recomanadament? Fins quan ha d'estar amb la mare? I a partir de quan pot estar ja a casa?
Mira, ara que treus aquest tema, recalco que un cadell no s'hauria de separar de la mare fins als 4 mesos. Que tots us ficareu les mans al cap, perquè la majoria de gent és als 2 mesos que adquiriu el cadell, no? Per què? Perquè quan és un particular que la gossa li ha parit i tal, als 2 mesos, entre cometes, no malinterpreteu les meves paraules, algú que té una mare i 10 cadells, aquests cadells ja es mouen molt, ja fan pipis i caques per tot arreu, val? Estan preciosos, jo sempre dic que en 2 mesos és quan un cadell està preciós, no? És la boleta,
clar,
que dic jo. I volen començar, bueno, va, anem a que se'n vagin amb les seves famílies definitives. Però és un gran error, perquè en els 2 mesos alguns encara són lactants. Aquí ja depèn de la mare, de si ja els està dient que ja no pot més o encara són lactants. Però aquesta etapa dels 2 als 4 mesos és superimportant, perquè la mare els ensenya moltes coses. Que s'escap, que es perden, si als 2 mesos ja talles aquesta relació i els passes amb la família, no?
Clar. I podríem dir que molts problemes, fins i tot conductuals, poden venir potser d'una separació massa ràpida.
Igual que quan jo arribo, perquè també sí que ara començo amb la nutrició, però primer vull fer aquest incís, als 2 mesos s'ha de començar a vacunar aquest cadell, no? I clar, és com dic... Però si està amb la seva mare, és el que els ensenya tantes coses, el tema pipí i caca, se'n fa càrrec la mare, moltes vegades. La intensitat de mossegada, com relacionar-se amb altres gossos. Són coses que, com que la mare no ho fa, ho ha de fer la família definitiva, i com que al final és un humà qui està ensenyant a un gos, es complica, no?, mica la situació. Però, bueno, després de fer aquest incís, que ho trobo superimportant, que no forma part de l'alimentació com a tal, però que ajuda molt... Anem a l'alimentació. Més o menys, un cadellet al mes i mig, 2 mesos, comença a explorar el món i a decidir que ja no només vol llet, sinó que vol altres aliments. Val. Sempre ha de ser una alimentació adequada a cadell. I jo sempre faig la reflexió de que si alimentes bé el teu gos amb tots els nutrients el primer any de vida, t'estalviaràs veterinari la resta de la vida.
Clar.
Val? És un cadell, o sigui, el que nosaltres fem en 12-14 anys, un gos ho fa en un any. Per tant, és superimportant que tingui molt ben... que l'aport calòric, l'aport de calci, l'aport de proteïna de bona qualitat. Avui en dia en el mercat trobem 50.000 pinsos, i crec que no exagero si dic aquesta xifra. Des del sac que 10 quilos te valen 5 euros, des del sac, fins al sac que 10 quilos te valen, no ho sé, el que sigui. Hi havia una expressió que deia la meva mare que no venden duros a 4 pesetes, que això la gent jove ja s'hi perdrà. Que, o sigui, si tu dels pinsos, jo faig molts cursos on t'ensenyo a desxifrar etiquetes. Que, què passa? Recalco molt el tema proteïna de bona qualitat. És molt diferent un sac de pinso que et posa el primer ingredient arroz que el primer ingredient 43% de carne fresca de pollo.
Clar.
Vull dir, un gos hauria de menjar proteïna, sobretot. La seva dieta hauria d'estar basada en proteïna perquè són animals carnívors. Doncs és molt important i anar a un pinso de cadell. El pinso de cadell no és el mateix que un pinso d'adult. És un pinso molt més calòric, recordem, que és un cadell que, per exemple, entrant en el pastor alemán, és un cadell que en el seu primer any de vida ha de passar de 500 grams a 40 quilos en un any. Tornem-hi, el que nosaltres fem en 10 o 12 anys. No pot ser que li donguis un pinso d'adult que potser per 100 grams té 300 quilocalories. Per què? 300 o 400 quilocalories. Perquè té l'estómac tan petit que ell ja es menjarà el volum de pinso que li toca. Mm. Però no arribarà calòricament a poder créixer, no? Com dic jo, extreure tot el seu potencial. Per tant, és un cadell que creixerà malnutrit, entre cometes, no? Que són cadells que tenen més tendència a posar-se malalts, i això també a vegades es manifesta en problemes de comportament, perquè, a veure, al final aquest gos fa saltar les alarmes de que hi ha alguna cosa de que no va bé, no?
Clar.
Vull dir, per tant, durant, sempre dic, l'etapa més important, on també us heu d'assessorar de què sí i què no, és la de cadell.
Clar, els veterinaris sou experts i sabeu i coneixeu molt bé tot el que hi ha i el que és més convenient en cada moment i en cada etapa. Però clar, les famílies, doncs no tenim aquesta formació i per això, a part de recomanar que vagin a veure el professional, que us vinguin a veure els veterinaris perquè els pugueu assessorar, però sí que a vegades ens veiem sorpresos perquè ens n'adonem que hi ha una multitud d'opcions, no? Des de poder cuinar a casa, hi ha diferents tipus de dieta, que si la seca, la humida... Tot això acaba despistant una mica, no?, al final, a la família?
Efectivament, estem en una època de sobreinformació, seria la paraula, que jo veig molts propietaris, per aquest excés d'informació, perduts, des del carinyo, eh? Perquè, clar, és el que tu dius, entres a internet i tots els pinsos te diuen que són els millors del mercat. Vas al carrer a parlar amb el company i amb el company o el veí i te diu, mira, jo li estic fent dieta crua que me va fenomenal. Vas amb l'altre i te diu, no, home, no, dieta crua no, que mataràs el teu gos. Així. Per tant, és al final, jo ara estic dient quatre cosetes, però sí que és, ves amb el teu veterinari de confiança i que et digui, no? Ja sabeu que jo estic molt a favor de les dietes cuinades i de les dietes crues. Però tornem-hi, no pots entrar a internet i posar dieta cuinada a cadell i agafar el primer que et surti. Vull dir, sempre hi ha d'haver un assessorament d'un professional aquí darrere.
Clar, i suposo que també, en funció també quina sigui la raça del gos, doncs les necessitats... de calories, doncs també seran diferents, no serà el mateix que haurà de prendre en quant a calories el cadell, per exemple, d'un gos d'una raça molt petita que el cadell d'un gos d'una raça molt i molt gran, no?
Efectivament, per exemple, anant als dos extrems, tenim un chihuahuita, els chihuahuas, que és aquella raça petita, vale, els chihuahuas en 6 mesos ja t'entren en la pubertat, val? Per tant, són gossos que en 6 mesos ja t'han fet tot el creixement bèstia. En canvi, en l'altre extrem tenim el gran danès, que és un gos, o sigui, que et pot pesar 70 quilos d'adult. Aquest gos, la pubertat, i arriba, sembla mentida, no? Perquè com que és un gos gegant, la pubertat, el que, quan entren en zel, per dir, és als 2 anys. Per tant, la gent peca molt de com que és un gos gegant, el sobrealimento, li poso un piló de pinso. Hi ha una patologia molt típica d'aquesta raça, que és un excés de proteïna que li fa doblegar les articulacions. Quan el veterinari diagnostica aquest tipus de patologia, el que fa és precisament el contrari del que estic dient jo ara, no? És baixar la proteïna durant un temps amb la nutrició. I sembla mentida, perquè el propietari, quan li dius això, et mira amb mirada incrèdula de què m'estàs dient. Doncs baixes proteïna, i l'articulació torna a lloc. Vull dir, gràcies a l'alimentació, o per culpa de l'alimentació, pots curar moltes malalties, o si ho fas malament, pots provocar malalties.
Molt bé. La següent etapa, passem del cadell, passem ja a l'adult, no? És així?
Efectivament. Després, ja tenim l'adult. Ja tenim un adult format, en principi sa, perquè s'ha nutrit bé de cadell. Tornem-hi. Quan comença l'etapa adulta? Enganxant amb el d'abans. Pues en un chihuahua començarà als 7-8 mesos i un gran danès et començarà el canvi aquest, el faràs als 2 anys, el canvi d'alimentació. Tornant al tema diferència de races. I per aquí tenim un gran intermig de races que s'hauria d'anar mirant de manera individual.
Clar.
S'hauria d'anar mirant de manera individual. Mm-hmm. Què s'ha de fer? Canviar. El pinso d'adult no ha de ser tan... L'alimentació adulta, perdó, més que el pinso, que ja generalitzaré en tot. Menys proteïna. Val? S'ha de baixar una mica la proteïna i puges els carbohidrats o la fibra, en aquest cas. Importantíssim, tenim una dentadura en tots en aquests individus, tant en el chihuahua, mira, per anar als dos extrems em basaré parlant en el chihuahua o en el gran danès. És molt diferent les minidents d'un chihuahua que els ullals d'un pastor alemán o d'un gran danès. És molt important, si decidiu donar pinso, el tamany de la croqueta, la gent tendeix, és si tens un chihuahua, un yorkshire, un bichon maltès, que són races que d'adults pesen 3 o 4 quilos, a donar-los una croqueta molt petita. No, jo dic, com més gran la croqueta, millor, perquè fas treballar més aquesta mandíbula. I això farà estalviar-te neteges de boca, que són races que tenen molta tendència a fer sarro, a fer gingivitis, a fer infeccions de boca, que saben amb una neteja dental que fa perdre peces dentals. Per tant, és important que us aixoca, no? Però l'idea que té la boca molt petita, me digueu, i dic en sèrio, el gos ho treballarà, ho disfrutarà, el fet de menjar fa alliberar serotonina, que els fa estar més relaxats, també. Vull dir que és una cosa que, malauradament, en el mercat ho fan al revés, no? Molts pinsos que veus la foto d'una raça petita tenen la croqueta molt petita, i no, s'ha de tenir a donar-los la croqueta com més gran, millor.
Mm-hmm. També suposo que s'ha d'ajustar la dieta a les necessitats calòriques. No és el mateix un gos que surt molt a passejar, per exemple, i que crema molt, que un gos que és molt més sedentari, no?
Efectivament, i aquí també s'ha de tenir, estem parlant de l'edat adulta, si aquest gos ha estat esterilitzat o no. Si decidiu esterilitzar el vostre gos, en el moment que l'esterilitzes, deixem de tenir funció reproductora. Aquesta funció reproductora feia gastar un 20% de calories que ara ja no necessiten. Per tant, aquest fals mite de no, és que no vull esterilitzar el meu gos perquè s'engreixarà. Jo sempre dic, l'aire no engreixa. Clar. Però sí que necessiten un aport calòric menor. Per tant, anem a baixar aquest aport calòric. Avui en dia tornem-hi. Hi ha 1.000 alimentacions light que ja t'ho solucionen, això.
Clar. Bé, i estem a punt ja per entrar a l'edat sènior del gos, no?
La sènior... La més complicada i la que menys cas fa al propietari i que gràcies a l'alimentació podries alleugerir moltes coses, no? Edat sènior, l'activitat física baixa. Per tant, s'ha d'intentar reduir una mica l'aport calòric, però aquí s'ha de tornar a pujar la proteïna. Val? Suposo que tots tenim en ment els gossos de 10-12 anys de raça gran, digue-li pastor alemán, digue-li boxer, que el propietari te diu, s'està com atrofiant. És un gos que li fas analítiques, perquè dius, ostres, a veure si està passant alguna cosa, no, per aquí, i estan com més xafats. Però que estiguin més xafats, a vegades ja ve que són més vellets o que tenen algun dany articular o alguna cosa. Però aquesta atrofia muscular empitjora, no?, altres situacions o altres possibles patologies. Per tant, aquí és si no hi ha cap problema d'insuficiència renal, hepàtica o així, s'ha de tornar a pujar la proteïna.
Molt bé. Molt bé, molt bé. I suposo que també les alimentacions poden adaptar-se també a les patologies que puguin sorgir al llarg de la vida, no?
Efectivament. Aquí, tornant a l'etapa sènior, si jo normalment amb els meus clients, amb els meus pacients, el que recomano, si són gossos de 7-8 anys, a partir de 7-8 anys que mai se'ls ha fet analítica, jo aquí recomano fer una analítica. Per què? Perquè a vegades comencen a tenir alguna alteració, el que comentàvem, no? Que el ronyó comença a estar un pèl inflamat, o el fetge, o veus alguna mena una mica de dany articular. Si ho veus en una analítica molt primària, molt feta a temps, canviant algunes pautes de l'alimentació, fas que aquest ronyó treballi molt més relaxat, que el fetge treballi molt més relaxat, i que, per tant, enlenteixes aquest procés d'aquesta malaltia. Perquè al final el que volem tot és que el nostre pelut duri el màxim d'anys amb la millor qualitat de vida.
Hi ha una frase que ens diguem les persones, però que crec que també es podia aplicar al món dels animals, que és allò de som el que mengem.
Efectivament, som el que mengem.
Sí, no? Bé, doncs, avui de la conversa amb Lídia Linares, el que em queda molt clar és que l'alimentació és un tema molt, però molt seriós, a totes les etapes de la vida, i que serà determinant molts factors de cara a la bona salut que pugui tenir el nostre animal, no?
Efectivament.
I que val la pena cuidar-ho, en definitiva, no?
Val la pena cuidar-ho per estalviar-te veterinari. Sembla que vagi en contra meva, però jo vull que durin el màxim, sí, el màxim d'anys. És superimportant, la nutrició.
En definitiva, el que diem sempre en el programa, que una visita regular al veterinari, que pot semblar que és una inversió, però acaba sent un estalvi, perquè t'estalvia, doncs, complicacions futures, no?
Efectivament.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs hem fet un bon recorregut per l'alimentació del nostre gos amb el pas dels anys, des d'aquest cadell fins que es fa sènior, no? Fins que es fa ja gran. Tot això ho hem fet avui gràcies a la col·laboració de la Lídia Linares, que des de Casa Vet 24, des d'aquest servei veterinari a domicili, doncs ha fet possible, doncs, que tinguem tota aquesta informació. Lídia, ens recordes el telèfon de contacte de Casa Vet 24 per qui vulgui contactar amb vosaltres?
Sí, i tant. El nostre telèfon de contacte és el 669-18-10-01 i ens trobeu de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda.
Lídia, estem eternament agraïts. Ens agradaria molt parlar dels gats. Podem comptar amb tu una propera setmana?
I tant, ja ho saps que no fallo.
Doncs aquí t'esperem. Gràcies, salut, sort i fins aviat. Tornem d'aquí 7 dies a les converses veterinàries, en aquest mateix punt del dia, la COPE Catalunya Andorra. Adéu-siau, fins la propera setmana.